A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí, nosaltres d'avui divendres 9 d'abril del 2010. Ha passat Setmana Santa, ha passat Pasqua, retrobem, per tant, el nostre habitual temps de família amb en Roman Pérez des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barraveig, número 16. En Roman, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
I retrobarem un tema d'aquells que no acostumen a ser fàcils en l'aplicació, en referim, eh? En l'aplicació. L'aplicació de totes aquelles coses que poden suposar, doncs, trencar un cert estat de benestar personal o de relació afectiva o de relació emotiva per deslligar una mica, el que ens deia en Roman en més d'una ocasió, aquells vincles, diguem-ne, inicials de les relacions entre pares i fills, sobretot quan som molt petits, uh-huh. I arriba un moment en què ens hem d'anar, diguem-ne, espavilant a poc amb tots els petits o grans riscos que suposa això. Sí. I és que ens comentaves que continua encara sent un tema bastant recurrent el de pares que encara no han trobat la manera de poder desvincular-se de determinades coses que els fills ja haurien de què? D'haver après, per exemple?
D'haver adquirit.
Sí. D'haver adquirit. Mm. Es parla d'adquisició, en aquestes
sí.
edats tan petites, d'adquisició.
Sí, a veure, hi ha qui diu d'hàbits, adquisicions d'hàbits d'autonomia, uh-huh. Del punt de vista psíquic és adquisició de, sí, de capacitats o d'habilitats molt vinculades al funcionament autònom.
D'acord.
No? Com ara menjar, dormir... Uh-huh.
Allò, una certa independència.
Exacte, exacte.
Sí, sí. Perquè comencem aprenent això, a menjar sols, a dormir sols.
Sí,
són de les... Bàsicament són de les dues, sí. Diguem-ne, coses.
Són molt primàries, molt bàsiques, però que sobre això, diríem, s'edifiquen moltes altres coses.
D'acord, o en qualsevol cas, segurament el que més neguiteja els pares en aquest primer any és la capacitat o no de dormir. Del nen o la nena i la capacitat o no de menjar del nen o la nena. El menjar i el dormir sempre han neguitejat, eh?
Sí.
Si dorm bé, si no dorm bé, si plora molt, si no plora molt, si menja molt, si menja poc.
Sí. El que passa és que jo diria que el del menjar neguiteja d'una manera i el del dormir, per les repercussions que tenen els pares, que tampoc dormen, és més dura.
Segur que molts pares que t'escolten diuen, quanta raó té.
És que és molt dur, és molt dur, perquè hi ha molta gent que diu, jo suporto tot molt bé, diu, però això de no dormir...
D'acord.
Em destorota, no?
Hi ha coses que sembla mentida, però posen en escac l'estimació, eh? És a dir, me l'estimo molt, però...
però no
puc aguantar això del no dormir. Mira, bé, i ens veu cap una pregunta d'aquelles. És cert que aquest primer any, en la vida d'un nen o d'una nena, hi ha coses que no són tan fàcils de reconduir? És a dir, pensar que un nen o una nena, allò acabat de néixer, el primer mes o el segon, dormirà plàcidament, és una quimera pensar això?
A veure, depèn de molts factors. O sigui, jo diria que bueno, posats a esperar alguna cosa, més val esperar això. Dic, no, o sigui... perquè després ja l'altre ja vindrà, el que tingui que ser. De vegades sobta, no?, algunes declaracions de pares que diuen que el pediatre tan ricament els va dir que això, no sé, en 6 mesos, en un any, en 18 mesos, ja s'arreglaria, que per què s'inquieten tant? És a dir, que no dormir un any i mig, tranquils que algun dia dormireu, no? Si sobreviviu.
Però hi ha part de raó amb això, a veure, Roman? És a dir, aquest primer any o aquests primers...
Hi ha la raó de la radicalitat del discurs mèdic. És a dir, orgànicament no li passa res, les disfuncions no fan a l'orgànic, senyors, si no dormiu, bueno, això és un altre tema, no... és com a mi que m'expliqueu,
d'acord,
però l'única pena és que no ho diguin. Estan cridant a la porta equivocada. Jo no m'ocupo d'aquestes coses. El que és més, ni m'importen, mm-hmm. perquè és que algo d'això, no tots,
No, no, està clar
però,
que no.
Però hi ha molts que realment, o sigui, no, no forma part del mm-hmm. seu que... però no treu de que sigui una situació importantíssima i que això, per exemple, marqui...
la relació?
Sí, però molt, però molt, molts sentits, no, òbviament, és a dir, on hi ha, o sigui, és una sensació de que t'has ficat una espècie de cosa dolenta en la teva vida, o dolenta en el sentit de que no et permet reparar, per exemple, la son reparatòria.
Sí, sí, no repara.
No recuperes, dius, ostres... i que genera molta ambivalència, vull dir, molta estimació, quan t'estimo, però, nen,
és a dir, aquest exemple que fèiem abans, sí. T'estimo molt, però això no ho puc aguantar.
Exactament.
Sí.
A veure, que per això l'estimació és tan gran, perquè s'han d'aguantar un munt de coses.
No, potser, és una bona frase, aquesta.
Sí, no, és que... Si no, de què? Sí. O sigui, molta estimació, moltíssima.
Per què? Perquè s'ha de posar a prova.
Sí, exactament.
Es posa a prova.
Molt. I més val que es vegi, que es reconegui mm-hmm. i amb certa tranquil·litat.
Perquè aquest, diguem, i tancant una forquilla cronològica, aquest primer any és trasbalsador de mena?
Sí.
Sí.
Sí, perquè...
Amb matisos, però...
Sí, no, a veure, sense,
Matisos, sense, sí, és trasbalsador.
És trasbalsador, perquè justament les adquisicions funcionals, o sigui, són dues paraulejas, però posar-ho en pràctica i fer-ho funcionar costa, i porta temps, i diríem dir, o sigui, una dona que acaba de parir, o sigui, tiras a 2 mesos dormint 2 hores com a molt, o mm-hmm. això mm-hmm. esgota, cansa...
Sí. Després d'haver-se esgotat el part, etcètera.
Tal qual, o d'un embaràs que vés a saber també quines característiques, sí. I això, o sigui, és un esforç important. Mm-hmm. Suma-li que...
Sí, ara... dir, l'embaràs és el final d'un procés, però sí, l'inici d'un altre, que encara segurament pot arribar a ser bastant més dur que el propi embaràs.
Sí, segons com, sí.
D'acord.
Aleshores, hi ha coses que efectivament ja comencen en el primer any de vida, però per exemple després el que sobta és que per altra banda els pares tenen com una pressa en què els fills creixin i facin coses, no? Que quan abans arribin a les mm-hmm. coses, és a dir, si toca el piano amb 2, millor que amb 3, no? Si comença l'escola amb 3, millor que amb 4. I des de lo social també hi ha una cosa que anima això.
Sí,
i...
això, la precocitat, per
sí, admiració, passió per la precocitat. O sigui, jo he arribat a veure mares discutint, o sigui, per quan li havia sortit la primera dent.
D'acord. Perquè la precocitat és equivalent, no ho sé, un cert estatus de la criatura respecte allò, una capacitat que no pot tenir ningú i que el meu fill té...
O és el primer, la competitivitat, estatus, efectivament. Estatus no només pel fill, sinó sobretot pels pares, òbviament.
Sí, sí. Mm? Anava a dir d'una forma molt d'allò, hem fet una criatura que, escolta'm...
Ha sortit els pares.
D'acord, ha sortit els pares. És un atge. Això és normal fins a cert punt, no?
Fins a cert punt, efectivament, fins a cert punt. I aquí estem. Jo crec que estem en el tema del punt aquest.
D'acord, perquè és molt normal que els pares s'enorgulleixin del fill o de la filla. Sí. Més val, no?
Més val que sigui.
És una mostra d'estimació com qualsevol altra.
Efectivament, efectivament. I de l'estimació, inclús, si volem dir, de l'enamorament.
D'acord.
Si sembla això de... No, diu, però que no veus que li ets el teu nòvio? Diu, que va, és preciós. Té un caràcter horror, que va, mm-hmm. fantàstic.
Per tant, diguem-ne, aquesta satisfacció, aquest gaudi, sí, aquest orgull.
Sí.
D'acord.
Ha de formar part del vincle, és una part gratificant.
Mm-hmm. Ajuda a fer passar els mals moments.
Efectivament. Diu, val la pena, no? Tant sacrifici, tant fer, però mira.
Però mira, quina joia.
Exactament, aquí
d'acord.
Està.
Fins
que això passa determinats límits, no? Que és a la joia com l'hem de frustrar, o com l'hem de fer plorar, o com l'hem de dir que no veu lo malament que s'ho passa. Aleshores, quin és el problema? Que o sigui, per arribar a les adquisicions, no es fan de, o sigui, s'ha de fer algun acte, algun moviment per part dels pares. I és un moviment
perquè el nen o la nena sàpiga fer o es desenvolupin determinades habilitats.
Sí.
Els pares han d'actuar,
sí,
d'alguna manera,
efectivament, que normalment és una manera forçant, en un doble sentit, és a dir, impedint o no permetent que vagi en el sentit de la tendència del caos, diríem, no? Dormir quan vol o menjar quan vol.
D'acord.
O sigui, el talles per aquesta banda i l'indueixes a un determinat ordre per l'altre.
D'acord.
Són dues coses que vas a contracorrent, segur, i que, diríem, esquitxarà la corrent, esquitxarà, perquè no et diran, oh, mira, oita que bé.
La iniciativa personal que aniria d'una forma molt lliure,
sí,
i poc controlada.
Efectivament.
D'acord. Sí. I per altra banda, doncs, la necessitat de controlar, de conduir.
Sí.
D'acord.
I, diríem, el malestar que això produeix en tots dos, en el fill i en el pare o la mare que està, diguem-ne, intervenint.
D'acord.
I el que sobta de veure...
Però s'ha de fer això, eh?
És que, diríem, si no, els preus que es paguen són altíssims. No? És a dir, si tu, per no intervenir en el primer any, en la qüestió de... i en el primer i en el segon, i que després sempre s'ha de mantenir una certa...
Però perquè des del primer o el segon? És a dir, la intervenció dels pares, l'inquisició de... d'habilitats i de conductes, això ha de ser des de bon començament.
Des de bon començament. No? És a dir, ja diríem justament, no? Fixa't, els animals, la girafa neix, cau de vora 2 metres d'alçada, sí, neix, t'ho imagina nosaltres, sí, no? Fotem una nata d'aquest tipus, ja no l'expliquem. Doncs cau allà, fa xip-xip, s'aixeca i va a mamar. I dius, però qui li ha ensenyat? Ningú. Està programada, genèticament programada per fer això, fotre els salt des d'allà, caure, pum, aixecar-se, mamar, i començar a caminar, i si ve un lleó, ja apreta a córrer, cap problema. Nosaltres no tenim res, o sigui, venim, no sabem, o sigui, el reflex de succió, segons com hi és o no hi és, s'ha d'estimular.
D'acord.
És a dir, no hi ha prou amb acostar-li el pit, també s'ha de fer tot un acoplament entre la mare...
En la indefensió més absoluta, per dir-ho d'aquesta forma, des del punt de vista de recursos i d'iniciativa pròpia.
Que biològicament som immaduríssims, som bastant desastrosos, diríem. Segons certes teories, perquè si el nadó fes tot el desenvolupament neuronal i cerebral a dintre de l'úter, no podria sortir, perquè el tamany del cap
no permetria.
Aleshores, el preu és sortir immadur, neurològicament immadur,
d'acord,
per poder després desplegar, diríem, tota la...
D'acord, però l'especialista ens dirà que immediatament, des que som fora,
sí,
i veiem la llum, ja comencem a fer coses, per dir-ho així.
Comencem a ser coses.
A ser coses.
Sí. Ser pels altres, no? És a dir, tots aquests altres que estan al voltant, el pare, la mare, els avis,
sí,
això té, aquest fet, la presència, té una significació, té una obre totes unes expectatives, desperta una sèrie de sentiments,
i som el centre d'atenció,
efectivament, per més que el nounat ignori plenament tota la que s'ha liat al seu voltant.
Som centre d'atenció d'una colla de persones que ens estimulen constantment.
Efectivament, aquí està, sí. I segons com vinguin aquests estímuls, sí, tots aquests, exacte,
d'acord.
I aquí també han d'anar aprenent, que hi ha un moment per fer i hi ha un moment per no emprenyar i deixar dormir, per exemple. Cosa que a les clíniques, els primers dies...
Sí, no hi ha moment per dormir.
No hi ha moment per dormir, que dius que ja té tela.
Sí, per allò de la visita continuada i del nen... Sí, sí. Mira, dorm. S'ha despertat, vaja.
Vaja, és que raro, no? Fa especial...
Aquí està, això mateix. Una imatge clàssica, eh? Allò d'haver despertat una criatura i, vaja, ja hi som. I ara quan torna a dormir, a veure quan tornarà a dormir.
I aquí és quan veus com algunes tradicions socials
No són precisament les més adequades, vols dir?
Sí, no són ni les més sanes ni les que ajuden més, perquè els primers moments de la relació materno-filial són molt importants, i les primeres hores, els primers dies, són moments delicats que requereixen també una certa calma.
L'especialista ens dirà que és millor deixar una miqueta en pau els pares els primers dies que no...
Jo trobo que sí.
Que no vingui, ara vingui, vinga.
I que si ara
un peluix, i que si ara un ram, i que si ara no sé què, i que si ara tal, i cada vegada que ve algú ensenya la criatura i tal. Sí?
Exacte. Sí, no, jo trobo que això no és una necessitat de la criatura, segur que no, i dels pares normalment tampoc gaire.
Vaja, també és lapidari aquesta. Aquesta frase.
És que, sí, no sé com dir-ho.
És a dir, que necessito un nen acabat de néixer? Tranquil·litat?
Sí. Sí.
I de fet ja està.
Pensa que estava en un mitjà
en què no sent, sí,
de
tranquil·litat,
relativa,
sí,
tot,
sí, sí.
És a dir, que només de sentir els sorolls ambients ja és tot un
món.
Sí, un món està per l'aire, contacte amb l'aire, bueno, tot.
D'acord.
I que de vegades, justament, s'agafa la cosa com si fos la girafa. Diu que me li dona la girafa si està en el zoo o si té Déu al voltant, o si farà exactament el mateix i no li modificarà pràcticament res. Però per la cria humana és diferent. Al revés, tot l'influencia. Mm-hmm. És a dir,
clar, que ara jo et diria, o que et diria qualsevol familiar, home, Roman, per anar a veure la criatura a l'hospital no tindrà cap trauma aquest nen, eh?
Sí.
Creixerà igualment i quan sigui gran també en coneixerà i tal, i no, vull dir, no passarà per res, no?
No ho sé. Si no va aquest, segur que no passarà res, això està clar. I segur que tampoc tindrà cap trauma, o sigui, no passa res. Una cosa són els més propers i que es pot parlar una mica
està
quan clar. Vindràs.
Sí, sí, sí.
Perquè a més, justament, com no hi ha horaris, el nadó dormirà quan li roti.
D'acord. Però sí que és cert que aquestes primeres hores hem de suposar que, a diferència de la girafa, l'arribada d'un nen o una nena al món és un, cometes, esdeveniment.
Sí, sí, absolutament. És un esdeveniment que, fruit de tota una sèrie de passos també molt importants, és a dir, una mare bastant agotada,
això mateix,
i segons com un pare
això mateix,
també, de diferent manera, però també
agotats i feliços,
sí,
en el
exacte.
Marc d'una família feliç en general.
I si són pares primerencs, important, feliços i ignorants, no? Ignorants en el sentit de qui fa la primera pujada a l'Everest, no? Ignora totalment, per més que hagi anat a la Concagua o on sigui, perquè és una experiència nova.
D'acord. Aquesta experiència nova s'ha d'agafar des del punt de vista més positiu possible, encara que sembli una contradicció dir-ho, doncs allò, un cop la criatura ha arribat, o aquells que diuen, veuràs ara... quin any us espera, no sé què, tal i qual, i tots aquests comentaris que acostumen, diguem-ne, a posar el contrapès, aquests moments inicials de felicitat, i ara veuràs tu, espera, i veuràs què passarà.
L'enveja és molt dolenta.
D'acord, però aquest és un comentari que sovinteja molt, eh?
Sí, però això s'ha de saber d'on ve, de qui ve, no importa tant el que es diu, sinó de qui ve.
D'acord,
no?
I si ve aquest comentari us pareix dir, s'ho ha acabat tot això, de tal, exacte, no sé què, tal, aquesta història de l'acabament de no sé què, no?
Sí, i per exemple, en el moment que acaba de néixer el fill, uns pares dius que no sé, que no aniran al cinema,
sí, i
probablement no els importarà gaire,
que
no?
Això mateix.
Que més els hi dona. Però justament és una experiència per viure-la el més plenament possible, i diríem, i anar buscant tots els matisos que es pugui, diríem, experiencials i vivencials i vinculars.
Doncs
no?
Tornem a posar una altra qüestió sobre la taula. Si aquesta experiència s'ha de viure el més plenament possible, hem de suposar que a major plenitud, major intensitat, i major intensitat, major vincle.
Sí. Sí.
I major vincle, més dificultat per introduir formes de conducta, models de conducta o aquesta necessitat que la criatura vagi agafant per ella mateixa certs hàbits que l'ajudin?
No necessàriament. No.
Pot tenir un vincle fortíssim,
sí.
I aprendre a dir que no i aprendre a ensenyar les coses sense que això suposi pels pares un trauma emocional de veure un nen plorar o la nena plorar.
Efectivament. Hi havia una pacient que deia que fins a que no es barallava amb algú no l'acabava de conèixer. I és veritat.
Vaja.
És veritat, no? Quan la gent et diu, ui, quin bon caràcter de tal, tu no el coneixes enfadat. Diu, clar, és clar, no l'acabes de conèixer, i tot d'una part que no la coneixes. El dia que s'enfadi, acabaràs de conèixer.
El coneixeràs de veritat.
Exactament.
No, hi ha part d'error, això?
Sí, perquè diríem que són les diferents cares. És a dir, que a veure, pensar que la maternitat és això, fer carentonyes i tenir cara de placidez, de foto, de... No, això és una foto, però diguem, no la realitat, que és molt més complexa, que introdueix moltes més coses. Entre d'elles, això, el ser... Com dir-ho? El dir que no, el introduir frustracions, el impulsar en un sentit, o empujar, a pesar o malgrat, o suportar, per exemple, no? El plor d'un nadó, bueno, s'ha de suportar. I de vegades és tan insuportable que es fan una quantitat de coses que en comptes d'arreglar el plor l'eternitzen, l'allarguen, i aquí està la qüestió.
Moltes mares i pares diuen pensar... Si l'especialista diu que el plor és insuportable, és que deu haver moments en què és insuportable.
Clar, però clar que és que l'especialista ho diu perquè està, o sigui, porta molts anys escoltant-lo. I que diríem, i que crec que aquesta, a veure, a part de la vivència personal que pugui tenir cadascú, però diríem, és un fet, diríem, no? O sigui, les mares et parlen de que els hi ressona a dintre. Però com qui parla d'una cosa que desgarra.
D'acord. Com qui parla d'un ganivet.
Sí, jo crec que fa al·lusió a la vida uterina, no? Intrauterina, diríem. No? Com algo que
ressona molt. D'acord, sí, que s'interioritza de tal manera que...
O potser que hi havia estat tan interioritzat. No com a plor, però sí com a formar part de... Que és com si fos un punt de connexió.
Ens ho poses més fàcil encara, doncs. Què fer per evitar moments insuportables?
Saber que només hi ha una manera de passar els moments insuportables, que és passant-los.
Sí?
Sí, no hi ha més. Per exemple, hi ha alguns pares que t'expliquen molt tranquil·lament que saben que de 8 a 9 plora. I què fan? Bon, passegen cap aquí, que si boca avall, boca terrosa, que d'una manera, que si d'altra. I no pretenen que deixi de plorar. Perquè si ja ho han intentat i no para de plorar, aleshores, bueno, l'acompanyen, el suporten, com si fos així, el comprenen de que això és el que hi ha, i s'aguanten. I diríem que cert nivell de resignació ajuda a passar més bé la cosa.
D'acord.
En aquest sentit es suporta i es passa, no? El que no es pot és tallar. És a dir, i què es fa? Moltes vegades s'intenta tallar. De quina manera? Pues normalment alimentant. O amb un pit o amb un biberó. El qual introdueix també tota una sèrie de problemes importants.
I d'hàbits i d'inèrcies.
Efectivament.
Poc adequades?
Poc adequades. Sí.
Així obertament es pot dir? Sí, poc adequades.
L'adequació és entre dues coses.
No estàs parlant d'un biberó un dia determinat per parar un cop?
No.
Sinó que estàs parlant de l'ús habitual.
Exactament.
Del biberó, del pit, per parar el cop.
Que és una manera, per parar el cop, per parar, finalment, l'angoixa de la mare o del pare.
D'acord.
Aleshores...
Perquè, esclar, no es plora sempre perquè es té gana.
No,
però en canvi moltes vegades es deixa de plorar quan es menja.
És que és molt difícil plorar i menjar alhora.
Sí. Però tot i que a vegades segur que deu passar, eh?
Sí, o paren per plorar, sí.
D'acord.
Però, aleshores, el plor, justament, vol dir moltes coses. Vol dir moltes coses que cal interpretar.
Fins i tot de bon començament?
Clar, sobretot de bon començament. Sobretot.
Com quines? Perquè, saps, si el plor vol dir malestar, com l'entenem molt sovint quan som grans... Ah, això és un any de malestar.
A veure, no. A veure, no vol dir malestar. Pot voler dir demanda.
Demanda de què? De pit,
això,
de biberó?
Demanda de què? I això és el que ha d'interpretar la mare. Demanda de què és. Moltes vegades el problema és que la mare no està en situació d'interpretar la demanda perquè té la seva pròpia demanda, que és para de plorar. Que no aguanto més, que em poso malalta. I clar, el nadó no està per...
Però s'ha de preguntar al revés, què pot demanar un nadó quan plora?
De tot. Pot demanar companyia, o sigui, pot demanar carinyo, pot tenir gana, pot estar brut, pot tenir fred, o més coses, inquietuds vàries. No sé, la majoria dels pediatres diuen el mateix que sempre han dit les àvies, no? Que són empatxos, i estirar-li una mica la pell perquè són gasos, perquè... Bueno, sí, però realment és com un sac de... No, ja entra
perquè,
tot.
Perquè
entra
la majoria d'ocasions s'associa molt al plòdam. O li passa alguna cosa?
Sí.
O té gana?
Sí.
O vol braços, o
està malalt.
O està malalt. Està patint, no? Sí. Aquest nen no es troba bé, passa alguna cosa.
O s'ha espantat, sí.
És
a dir, que, a veure, justament, és tot... Quasi és com un llenguatge.
Perquè els nens es poden espantar, eh?
Sí, s'espanten.
S'espanten,
inclús els somnis, somien, s'espanten, s'espanten de sorolls, no? Segons com es poden espantar de presències.
Perquè els nens somien acabats de néixer?
En principi, a veure, acabats de néixer, però en principi sí, somien, fan coses mentre es dormen.
D'acord. És a dir, allò d'acostar-se a la cara d'una criatura i fer vull dir, no sempre pot donar allò el resultat que...
No sempre.
És a dir, moltes vegades pot espantar.
Podria ser. Sí. Depèn en quin moment l'agafi. No, aleshores, aquesta part, diríem, s'entén més, no? Que el nadó reclami i que se li dongui i que es facin sacrifici en el sentit d'aportar-li tot el que necessita.
Ja, però quan es perquè es tranquil·litzi d'esperit.
Exactament, no? I fa sentir que un és un bon pare, una bona mare.
Però quan davant d'una criatura tan indefensa, què has de fer?
Sí, no, efectivament, més val que,
més
que,
val que,
més val que sigui això.
Més val pecar per excés que per defecte?
A veure, jo crec que més val desmelenar-se. No? I pecar tranquil·lament, diria. No? Després ja regularà la cosa.
D'acord.
Després ja es regularà, perquè si no, de vegades hi ha una espècie d'intent racional de governar-ho tot.
Des del primer moment?
Sí, que no ajuda. No? Jo crec que, i sobretot les mares, no? Han d'anar trobant...
O sigui que amb aquella calma, això acaba de començar...
Aquí està, I vas provant coses, i ho intentes...
I es fa segons es veu, es fa.
Intueixes, saps d'aquella manera, que no es pot explicar massa, però bueno, vas veient que... L'observació afectuosa, no objectiva,
sí.
No és un objecte, no? Poder veure que en determinats moments, o que les llums li van bé o li van malament o li indueixen el son, si passa no sé què, ja no dorm, doncs si vols que dormi ja saps, no? O si toca que dormi.
Perquè cada pare va trobant un mètode.
Clar, i amb cada fill, sí.
És a dir, que això, no és qüestió de qüestionar res, però això de llibres sobre metodologies de la son i metodologies de tal...
A veure, són maneres, jo crec que una mica al modus del que dèiem del metge, no? Quan venen els pares a dir, és que passa això, és que no menja, diu, però ja menjarà, si no vol menjar no li dongui, però miri, no es morirà, no està descrit cap cas en què un nano tenint menjar s'hagi mort de gana. O sigui, si no menja avui, ja menjarà demà. Diu, però ja prima. Diu, bueno, ja s'engreixarà, no es preocupi. Clar, i la senyora se'n va horroritzada. L'únic que pensa és que aquest senyor és un salvatge. No pensa que està parlant un metge que del punt de vista mèdic el que diu és rigorosament cert. Absolutament cert. Però clar, del punt de vista afectiu, emocional,
és un desastre
vincular, clar, no li dona cap mínima resposta, no l'ajuda en res.
Sí, clar.
I els mètodes aquests per dormir, que el senyor Esteville va pagar la patent, perquè es diu el mètode Esteville perquè és el que ha comprat la patent del mètode. Sí, tot té el seu vessant econòmic. És, diríem, la manera directa d'insinistrar un nano. És una forma d'ensinistrament, no? Amb rellotxet, diu tantes estones, pam, pam, quan plori tu res, com si res... I són formes de dir, o sigui, que l'emotiu aquí només fa que incordiar, seria, algo així. El que passa és que és mentida, no és veritat. L'emotiu no es pot deixar de banda, o sigui, dir, bueno, a veure, me l'estimo molt, m'importa molt el que li passi. Ara, si està dues hores plorant,
no
entraré una vegada cada 15 minuts, li diré, no passa res, papi està aquí, la mama, i tornarà, i que torni a plorar, i que em doni igual. Pues no va així. A veure, malgrat que és cert, o sigui, que s'ha d'atravessar el moment de dolor, perquè aquest dolor en el pare i probablement en el fill és el preu per la nova adquisició. És dolorosa l'adquisició. I els pares, ser agents del dolor del seu fill, per això deia, tot el que és proveir-li, donar-li, deixar-lo content, satisfet, fantàstic, això fenomenal, per més que costi i sigui sacrificat, dona una satisfacció molt gran. Dius, bueno, està bé, no? Està content.
O aquella que
està...
tenen els pares un cop dorm, després sí. d'haver passat, diguem-ne, una tarda de bojos o un matí de bojos, al final dorm, bum, com quan arriba la llum a Girona després d'una setmana sense tenir-la. Doncs, felicitat, perquè s'ha aconseguit el...
Això és l'alivi, exacte. Sí, sí.
Això, una lleugera emocional, no?
D'acord. Però la banda de dir, li estic donant coses que l'altre agraeix i et fa un somriure sí. o està encantat, això és molt gratificant. Si el que fas és al revés, és a dir, ell està tan content o ella està tan content, i l'acaba fent plorar, perquè no vol anar-se a dormir, perquè vol fer no sé què, i la mare li diu que no, o no sabe, o li diu una altra cosa, això ja costa més. Ja és, no? Segurament que si els nadons i els nanos fessin un somriure immens quan la mare li diu no pots menjar això i li dic gràcies mare per educar-me o gràcies per fer-me entendre sí, aquestes clar, coses
clar, però com que això no segur, va
però és que no és el que fan, el que fan és mostrar que, bueno, que quin dolor que quina sí, sí. renúncia, que a veure què, però com però tu fes no? exercir una certa bueno, tirania si es vol, és tirania si l'altre es deixa, si no és un nadó o un nen normal i corrent que mostra el sacrifici que li impliquen les renúncies, que és un sacrifici important. Ara, quan la mesura que els pares tenen una certa fermesa i una claretat en quant a que per qui s'ha de passar, es passa molt més ràpid que quan la cosa està molt més dubitativa.
Perquè es pot dir obertament que sí, que hi ha coses que no s'ensenyen, que es passen.
Sí, o
que per aprendre s'han de passar.
Exactament. Sí,
per molt que es pugui explicar, per molt que tot el que sigui, hi ha coses sí. per les quals s'ha de passar.
Jo no sé si, per exemple, algun dia ja ho farem, el de parlar entre la diferència entre educació i adquisició, no? Perquè les adquisicions no sempre són educatives. I jo crec que aquí tenim part del problema, no? Que hi ha una expectativa immensa i una sobrevaloració de l'educació enorme. No, per exemple, esperem que els nanos entenguin les coses i les facin perquè ho han entès i ho han comprès mira,
i això no passa
no,
sempre
per algunes sí. coses, no o que la manera d'incorporar-les no és exclusivament per la via educativa, l'educatiu és un reforç i més val que vagi una mica en línia, però l'altre és més experiencial i vivencial i vincular que no pas educatiu.
D'acord. I és bo que sigui així.
A veure,
té un punt de risc, hem de suposar, oi? Perquè molts hem après a no col·locar el dit a l'endoll perquè ens hem picat.
Vale. Va. Sí.
I hi ha un punt de risc aquí, perquè algú es pot picar, oi? I continuar vivint, i algú es pot picar i que això acabi malament, sí. però en qualsevol cas sí que molts segurament han après això, o han après a no tocar les bombetes perquè cremen, per exemple,
sí.
o coses d'aquestes. No?
Sí. O sí. Que convé, diríem, que les coses es complementin.
D'acord.
I no posar el pes. Dic perquè l'educatiu també té un recolzament molt important en el racional. I lo racional és una part de lo nostre, però lo irracional o lo emotiu també juga molt i conta molt. Per exemple, molts pares són conscients que moltes de les coses que fan, en comptes de tallar amb determinades actituds, les estan alimentant.
Però no poden evitar-ho.
Però no poden evitar-ho. I ho saben, i saben que no estan fent bé, que educativament...
D'acord, no produ... no, però no poden evitar.
Però emotivament és el que els hi surt.
D'acord.
I això és el que trobem bastant sovint. Que
això s'acostuma a notar a partir de quina edat? Perquè ha donat una certa sensació qui hagi escoltat el Normandi, bé, el primer any... diguem-ne, que amb bona voluntat, que tothom faci el que vulgui, partint d'uns certs paràmetres,
sí.
i que cadascú observi a l'altre, i així anirem aprenent tots plegats.
A veure, jo posaria un matís, no és el primer any, Un primer any en la vida d'un nadó és llarguíssim, és enorme, és molt llarg. O sigui, jo em referia...
I pels pares, a vegades.
Sí, és cert, és llarguíssim, potser és l'any més llarg.
D'acord.
Segur. La vida dels pares. No, del nadó no ho sé, però dels pares segur. però perquè una cosa són el primer mes o el primer mes i mig on diríem s'ha d'anar fent per anar descobrint, però després has de començar a treure conseqüències de tot això i has d'anar ordenant. Diríem, no és el mateix una lactància a demanda en el primer mes que en el tercer mes. És a dir, no, depèn de les teories i les concepcions, però des de algo que no sigui de la lliga de la llet, diríem que no és a demanda. Hi ha d'haver-hi un horari diurn i un nocturn, una diferenciació entre el dia i la nit, hi ha d'haver-hi un cert ritme marcat una mica per rellotge, no només, però també per rellotge. És a dir,
I això val igual per les hores de son?
Clar, clar, sí. Sí, sí, per les
que diu primer mes, el segon no, el tercer, el quart, s'han de començar a crear ja uns certs...
Sí, sí, perquè
s'han de començar a conduir ja les...
Sí, s'han d'anar posant...
S'ha de començar a buscar un horari de dormir, un horari d'estar despert, un horari de...
Sí, un horari que es va creant de mica en mica...
que es va flexibilitzant,
sí,
d'acord?
Sí, fins a que es vagi instaurant cada vegada més i allargui el número d'hores, però tot això, no sé com dir, no és un procés... té la seva part natural, però és bàsicament cultural.
D'acord. És un procés que els pares poden marcar molt, sí, o han de marcar?
Sí, ho fan.
Ho fan.
De la manera que sigui, com a laissez-faire, no? Si deixa fer qualsevol cosa, estan marcant. Si marquen molt, també estan marcant. O sigui, els pares és impossible que no marquin. Diuen, facin o no facin, marcaran.
D'acord.
Aleshores, pues, de vegades hi ha com certa... no ho sé, a veure, llençaré una hipòtesi. Una de les coses que passen és que, per exemple, els nens desallotgen el pare del llit de matrimoni, sigui perquè acaba dormint al llit del fill, de vegades és atongades, no? Es tornen, sí, una vegada li toca la mare, una altra no sé, segons com fiquen el germà pel mig, i també el germà es posa...
D'acord. I aquell llit acaba sent un tenda de campanya.
Bueno, o aquell nen, o aquell... Sí, és el que acaba... fent, diríem, girar tothom segons amb ell li convingui.
Que
això és el terrible. Doncs, que no és segons li convingui.
Doncs seguirem en aquest camí del rei de la casa,
sí,
que
sí.
Ho has dit d'aquesta forma, que desplaça,
sí,
que acostuma a desplaçar,
sí,
que i em sembla que ho has dit no només en el estricte sentit desplaçar físicament,
sí,
sinó
sí,
desplaçar en el rol
de posar ordre, per,
de posar ordre, per exemple.
O de saber què és el que convé.
D'acord. Sí, que el món gira l'entorn d'un reiet o una reineta que ha nascut fa poc i que ha sabut d'alguna manera conscient o inconscientment que té un pes molt important.
Exacte.
En l'organització d'aquella casa i en l'ànim,
sí,
dels
pares.
Pares 10 i 50 minuts, el divendres que ve i continuarem, com no, des del Centre de Reeducació de Vida, el nostre temps de família, amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.